Radio Estel.
A l'estudi 1 de Ràdio Estel sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat, bona tarda, bon vespre. Avui veu document. Volem recordar a Josep Maria Subirachs, que recentment ha rebut la medalla d'or al mèrit artístic de l'Ajuntament de casa nostra, de Barcelona. Tan cèlebre escultor català no va poder assistir a l'acte per motius de salut. Aquesta nit el volem recordar, perquè va estar amb nosaltres l'any 96 i, curiosament, el programa número 10. Josep Maria Subirachs, que va néixer a Barcelona el 27, és l'autor, entre d'altres, de les escultures de la façana de la Passió, Passió de la Sagrada Família, i del monument a Macià a la plaça de Catalunya. La distinció la va recollir la seva filla, Judit Subirachs Burganya, i passem ja a l'arxiu, podríem dir-ne la fonoteca, per escoltar el pas personal per aquesta casa de Josep Maria Subirachs.
Quan tenia 20 anys va fer la seva primera exposició individual a la Casa del Llibre de Barcelona. 4 anys més tard va guanyar una beca d'estudis de l'Institut Francès per anar a París. Aquesta experiència a França, segons Josep Maria Subirachs, va ser extraordinària, ja que va poder veure l'art modern i tot el que passava al món, cosa que a Espanya era difícil en aquella època. El 1954 va marxar cap a Brussel·les, on hi va viure un any i mig.
Les dues primeres escultures abstractes que es van instal·lar en un lloc públic de Barcelona van ser obra de Josep Maria Subirachs. El seu estil innovador ha estat admirat per grans personalitats com Salvador Dalí o el Sant Pare Joan Pau II. Entre els indrets del món que poden gaudir d'obres de Subirachs hi ha, entre d'altres, Amèrica, Bèlgica i Corea.
És molt difícil fer una llista de les obres més conegudes de Josep Maria Subirachs, ja que n'hi ha moltes. Es poden destacar el monument a Narcís Monturiol i el monument a Francesc Macià a Barcelona, les escultures i les portes del santuari de la Virgen del Camino a León, el monument dedicat a Ramon Llull a Montserrat i el monument titulat Cel i Terra a Seül.
El 1986 va rebre l'encàrrec de fer la part escultònica de la façana de la Passió del Temple de la Sagrada Família. Per acceptar, va posar dues condicions. En primer lloc, tenir la llibertat de fer la seva obra sense copiar l'estil de Gaudí, i en segon lloc, poder viure dins la mateixa obra, és a dir, la Sagrada Família. El 10 de juny del 86 es va signar el contracte i des de llavors Josep Maria Subirachs treballa dia i nit en aquesta important tasca que no ha deixat d'aixecar polèmica. És o no és així, Josep Maria?
Oh, i tant. Una polèmica, com tothom sap, en fi, bastant sorollosa, però que demostra que aquesta obra no és indiferent per la gent i que, és clar, hi ha que opina a favor, hi ha que opina en contra. El que passa que els que opinen en contra solen cridar més, no? Perquè els que opinen a favor, que són molts, cada vegada jo diria que més, doncs aquells ja ho troben bé, per tant ja no cal que diguin res, no? Només diuen que està bé i prou. En canvi, els que estan en contra, doncs a vegades fan una mica de soroll.
Com a apuntat, Imma, vostè va anar a escoles primàries de barris humils. De quina manera tot això el va marcar?
Bé, evidentment, tot marca, sobretot el que passa a la primera època de la vida. Jo vaig començar ben bé de res, eh? Els meus pares em van intentar ajudar, però podien poc. I, en fi, el que passa que jo crec que el més important que podia aprendre és el que vaig aprendre en els tallers dels escultors. S'ha parlat ja de l'Enric Monjo i estic molt content que també veig que esteu molt enterats doncs, de l'Enric Casanovas, que va durar molt poc, desgraciadament, perquè es va morir molt aviat. Però jo hi tinc un gran carinyo perquè jo crec que sóc d'una generació que vinc després del noucentisme. i ell és un gran representant del noucentisme, per tant és molt, molt diguem-ne, lògic que jo sigui un continuador d'Enric Casanovas.
Conèixer l'ofici des de l'origen és avui molt difícil per als joves, no?
Sí, sí, perquè a les escoles de belles arts l'ofici no s'aprèn, s'aprèn molta teoria, però el bo és aprendre l'ofici de debò, és a dir, estar al costat dels obrers especialitzats i dels mestres que, i veure com treballen i a poc anar agafant treballs més difícils i així s'aprèn de debò, com aprenien fins a la nostra època, tots els artistes de totes les èpoques es diuen primer aprenents, però després ser mestres ells.
Quan va esclatar la Guerra Civil, vostè tenia 9 anys. Què recorda d'aquell període?
Bé, la Guerra Civil, per la meva generació, és importantíssim perquè marca una frontera ben delimitada i fa que un es trobi de cop adult. És a dir, fins a la Guerra Civil, doncs, jo era un infant que tot, no sé, encara que vivia de manera molt humil amb els meus pares, tot era una mica de color de rosa. Però amb la Guerra Civil et dones compte de la realitat, et dones compte del dramatisme d'aquesta realitat i llavors un es torna adult de cop.
És cert que si un vol estudiar a fons l'obra d'un artista verdader, podria descobrir pràcticament tota la seva vida?
Oh, i tant, sobretot si és un artista verdader, com has dit molt bé. Perquè, esclar, en el fons és una mica com aquells savis que descobreixen o poden reconstruir tot un esquelet d'un mamut amb una sola vèrtebra. Doncs bé, amb una obra d'un artista es podria descobrir tota la seva vida, totes les seves preocupacions, tot el que ell busca, tot el seu contingut, diguem-ne, conceptual.
Va viure a París i Brussel·les. Un resum del pas per les esmentades ciutats?
Bé, a París hi vaig anar de becari de l'Institut Francès. L'Institut Francès llavors a Barcelona era una finestra oberta cap a l'exterior, que vivíem en un món tan tancat en aquella època, i a més una porta oberta, perquè gràcies a la beca de l'Institut Francès vaig poder anar uns mesos a estudiar a París. En fi, va ser un impacte importantíssim, perquè París encara és un impacte avui, quan on hi va per primera vegada, però en aquella època on vivíem tan tancats, doncs, verdaderament, va ser extraordinari. I, més endavant, vaig anar a viure a Brussel·les i a treballar-hi. Allà hi vaig passar quasi 2 anys.
És obligat per un escultor sortir a l'exterior?
Bé, obligat no, Si pensem, per exemple, que el gran creador, que és Antoni Gaudí, de fet, no va viatjar mai, doncs demostra que es pot ser un gran artista sense viatjar. Ara, tot ajuda, tot enriqueix i tot és informació que es té per després posar-la en l'obra.
Vostè va néixer uns mesos després de la mort de Gaudí. Com quants?
9 mesos exactes.
Quina casualitat, no?
Bé, jo això abans ho deia una mica de broma, però ara ho dic ja una mica més seriosament, pensant que l'atzar o el que sigui m'ha portat a treballar en l'obra que ell va deixar inacabada.
Els seus fills, Josep Maria, continuaran la seva tasca?
Els meus fills? Bé, jo tinc un fill, el més gran, que és dibuixant, és artista dibuixant, és una cosa en part, vull dir, no segueix el meu estil, ells han de tenir la seva personalitat. Doncs hi ha també la meva filla Judit, que és catedràtica i doctora en filosofia i lletres i en belles arts. Ell ha escrit llibres sobre art i, per tant, l'art li interessa molt, però més aviat una estudiosa, i el meu fill Daniel, que es dedica a la fotografia i fa obres, en fi, interessants.
Doncs bona nit a un dels seus fills. Bona nit!
Bona nit!
La veu aquesta, Josep Maria, suposem que ràpidament la identificarà, perquè és la Judit. Judit.
Ah, Judit.
Hola.
Hola, hola. M'han fet parlar de vosaltres i he quedat sorprès i ara quedo sorprès de trobar-te aquí.
Sí. Judit, què tal és com a pare en Josep Maria?
Bé, com a pare és excel·lent. Jo sempre dic que el pare ha estat una persona sempre molt entregada a la seva feina, però això no ha impedit que fos un bon pare. I nosaltres, els meus germans i jo, doncs, esclar, sempre hem viscut molt directament la seva feina, les seves preocupacions, perquè, esclar, la nostra vivenda, quan érem petits, era una vivenda que era vivenda i el taller del pare. I aleshores, esclar, per nosaltres, a diferència de la resta de nens, que quan arribaven de l'escola havien d'esperar que el pare arribés de la feina, nosaltres doncs sempre li trobàvem i baixàvem al taller i li explicàvem les coses i ell doncs anava esculpint i, és clar, nosaltres veiem, seguíem molt com tot el procés de l'obra, no? I vam aprendre doncs això, com pastava el fang, com modelava les obres, com feia els motllos, com preparava els encofrats i, és clar, això, sense adonar-nos-en, eren coses que els altres nens no veien habitualment.
Està d'acord, Josep Maria, amb tot el que diu la Judit?
Bé, i tant, verdaderament, si pensem, és una cosa bastant curiosa, en que poder, diguem-ne, viure en el mateix taller, Perquè, com que a mi sempre m'ha agradat que viure en el lloc on treballo, per tant, els meus fills han estat presents en el procés de la meva obra, i mira, això crec que potser sí que els ha influït i els ha donat uns coneixements que, d'altra manera, potser seria difícil, perquè els estudiosos d'art, els crítics d'art, generalment de pintura i fins i tot en saben força, però d'escultura, de tècnica d'escultura, en saben més aviat poc. Però el cas de la Judit, que ella s'ha dedicat doncs, a estudiar doncs, especialment l'obra escultòrica del segle passat, que és la seva especialitat, doncs ha tingut l'ocasió de veure com es fa l'obra. I això molts estudiosos no ni ho saben.
Judit, per acabar, quina és l'obra del seu pare que li agrada menys?
Menys?
Sí, perquè si li diem més... La posem en un compromís?
Sí.
La pregunta és difícil, eh?
Sí, no, perquè, esclar, és una obra molt vasta. Hi ha, com que té diferents èpoques, hi ha èpoques que m'interessen molt... Que...
Però, perdó, Judit, no li he comentat mai, papa, aquesta obra, doncs, no l'ha encertat? No.
No.
Però perquè és la filla, per respecte...
No sé, és això que explicava. Nosaltres ho hem viscut tant que també les seves preocupacions, les obres formen part de la nostra vida i ens les estimem també, no sé. Trobo que és molt difícil dir això.
Gràcies, Judit, com nosaltres estimem també en Josep Maria Subirachs. Molt bona nit i repetim gràcies per la seva participació en el programa Amb Llum Pròpia. Bona
moltes
nit.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, Judit, adéu. Fins aviat. Adéu, adéu. Adéu. Adéu.
Perquè vostè, Josep Maria, a aquesta hora habitualment descansa o treballa de nit?
Sí, a aquesta hora ja començo a posar-me al llit, de vegades amb un llibre a les mans, per agafar la son, perquè a partir de les 7 del matí ja començo a treballar i clar, s'ha de descansar, sobretot perquè la meva feina és molt fatigosa, és físicament molt cansada i cal dormir, cal dormir. I per tant, a aquesta hora ja potser, si no m'ha vingut la son, intento que em vingui per tal de descansar.
Compte, Josep Lluís Santiso, que voldríem passar una gravació que l'Imma Mates ha fet amb un arquitecte i poeta que no podia estar amb nosaltres aquesta nit. Endavant.
Joan Margarit és arquitecte i poeta. Entre les obres poètiques que ha publicat hi ha Mar d'hivern, amb la qual va guanyar el Premi Carles Riba, Edat roja, Els motius del llop i Aiguaforts. Però Joan Margarit no s'ha limitat a la poesia, sinó que ha fet nombroses obres arquitectòniques com el Museu de la Ciència de Terrassa, l'Estadi de Montjuïc, la Vila Universitària de Bellaterra i l'estructura de la Sagrada Família. Tot això juntament amb el seu soci, Carles Buixader. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Primer, m'agradaria preguntar-li quan fa que coneix el senyor Subirachs.
Oh, això devia ser cap allà als anys 60, ens devíem conèixer... En el 64 o 65, una cosa així. Uh-huh. Va ser... No, perdó, no, miri. Li dic exactament. Va ser el 62, amb les Riades.
Ah.
Les Riades va ser l'any següent, o l'acabar les Riades, quan hi va haver la reconstrucció de Rubí.
Sí.
I es va fer un pont, que el va fer l'enginyer Fernández Casado, i en el pont hi anava una escultura, i hi va anar-hi, encara hi és, una escultura del Josep Maria.
Sí.
Una magnífica escultura agafant uns perns que agafaven una resta, una vigueta de les... una bigota d'aquelles que van quedar en l'arribada. Un monument esplèndid, tràgic. Llavors, jo, que començava a escriure, havia de fer el text del monument dedicat a les víctimes. Llavors, el monument hi és i es va fer-hi, però el text, en l'últim moment, es va substituir per un discurs de Franco.
Vaja.
I ara no hi ha ni el discurs de Franco ni el text. Allà ens vam conèixer.
Molt bé.
I vam fer amistat de seguida i a partir de llavors ja ens hem seguit tractant tota la vida.
Sí, i a partir d'aquell moment, com va ser la seva relació? Què acostumaven a fer?
Doncs mira, acostumàvem a fer bastant tardes a casa, sobretot a casa d'ell, perquè llavors jo era... ell és més gran que jo. Llavors jo era molt jove, acabava la carrera, m'acabava de casar, la meva casa doncs era petita, poc espaiosa, poc acollidora, per dir-ho així, perquè era la casa d'un... d'una persona que començava. En canvi, la seva casa era àmplia de seguida, perquè ell vivia allà al carrer República Argentina, però de seguida en aquell moment es va mudar a la seva casa de la Rabassada, que li va fer l'arquitecte Moragues, i allà s'estava molt bé, i passàvem tardes senceres allà xerrant, de conversa, sobretot conversa. Yeah. Anàvem al cinema també alguna vegada i sobretot cada any nou doncs fèiem una petita festeta als quants amics en allà a casa seva.
I de què li agrada parlar al senyor Subirachs?
Li agrada parlar de tot, sempre hi ha xerra del que sigui. De qualsevol cosa interessant, naturalment, no el faig parlar gaire de futbol, per exemple. Però de totes les activitats artístiques i humanes, doncs, del cel i de l'infern, vaja. I a més li parlarà en profunditat de tot. És un interlocutor magnífic. Ja ho deuen saber vostès, vaja.
Sí. I com definiria el caràcter del senyor Subirachs?
Curiositat i risc, que és el que ha de tenir un artista, clar.
Molt bé.
Són les dues característiques, a part de les de fidelitat i en les amistats, que clar, això no té valor, diguéssim. Però la curiositat i estar disposat a córrer un risc per assolir el que ell busca, això són dues qualitats bàsiques per un artista. Quan penses la quantitat d'artistes que hi ha que no les tenen, fa feredat.
Mm-hmm. I pel que fa a la Sagrada Família, creu que la part escultòrica de la façana de la Passió que està fent Josep Maria Subirachs està en consonància amb l'obra de Gaudí?
Això és difícil dir-ho ara. Jo de l'obra de Josep Maria, que sóc un fervent admirador, en general m'agraden més les coses petites que les grosses, per dir-ho d'una manera ràpida. La qual no vol dir que ni que m'agradin totes les petites ni que em deixin d'agradar totes les grosses, en absolut. Però hi ha una mica aquesta diferenciació de la seva família, hi ha coses que m'agraden més que altres. Si està en consonància, clar, no és... Sembla que el tema no és estar en consonància, el tema és que funcionen les dues coses, no? Cada una per separat. La d'en Gaudí funciona a la seva manera, també hi ha trossos més que altres. O sigui, és un tema molt complicat, la Sagrada Família. És un tema molt complicat i perquè és complicat hi ha polèmica, perquè si fos senzill no n'hi hauria de polèmica. No és senzill continuar-la, però seria molt menys senzill no continuar-la, per entendre'ns.
Clar. I ja per...
És un tema molt complicat, no crec que en poguéssim resoldre-ho aquí. És evident que jo m'agrada el que fa el Josep Maria. En general, l'obra del Josep Maria crec que és un dels millors escultors que hem tingut. És dins de la línia dels nostres escultors, segueix. És l'home que ha posat les escultures, per mi, més maques que tenim a la via pública. L'alegoria de la Barceloneta, la de les cases de la Seda, el gremi de la Seda, allà a la via Augusta,
sí.
L'escultura del Montoriol. Sota les millors escultures, i la prova és que quan Barcelona ha hagut de plenar d'escultures amb motius dels Jocs Olímpics, la quantitat de ninots que s'han posat, evidentment, encara ressalten aquestes escultures que li estic dient del Josep Maria.
Molt bé, i ja per acabar, ja que tenim aquí el senyor Subirachs, li agradaria dir-li alguna cosa?
Sí, m'agradaria dir-li que allargui fins que pugui aquesta qualitat que té de jugar-se el tipus en cada obra que fa. Perquè aquest artista que per entendre'ns no camina per la vora del precipici, sinó que camina molts metres endins, terra endins, i per tant no corre cap risc, clar, aquest no caurà mai.
Clar.
Ara tampoc farà mai res que faci glatir a ningú. El Josep Maria camina sempre per la vora. Si un camina per la vora, de quan en quan rellisca i cau, i està a punt de caure del tot, i se la juga. Aquest és el gran mèrit dels grans artistes.
Molt bé.
Per tant, és evident que de quan en quan el Josep Maria patina. Però només faltaria, clar, el que no patina sí que és el que no interessa.
És humà,
però quan no patina, caram.
Molt bé, doncs moltes gràcies i bona nit.
Molt bé, gràcies a vostès, bona nit a tots.
Adéu.
Maria, quina opinió en té de tot el que ha dit Joan Margarit?
Bé, hem emocionat del que ha dit el Joan Margarit, perquè a més jo tinc una gran admiració per la seva obra d'arquitecte i la seva obra de poeta. Ell és un, podríem dir, un continuador d'aquells poetes que hem dit abans que van desaparèixer. Ell és potser l'únic continuador que tenim. I és clar que ell opini tan bé de la meva obra, doncs, escolta'm, m'ha emocionat.
I amb el tema esport, què passa en el futbol, Josep Maria?
L'esport? Bé, no, l'esport és que l'esport no és un tema que m'ha interessat mai massa, eh? I sobretot em preocupa que cada vegada agafi més importància, per exemple, el cas del futbol. No sé, jo recordo que en èpoques passades es deia, oh, és que això del futbol és que el dictador doncs ho posa perquè el poble quedi distret, i llavors veus que quan no hi ha dictador doncs cada vegada el futbol agafa més importància, i tant que vull dir, és agobiant, vull dir, no pots posar cap cadena, podríem dir, de ràdio quasi bé, ni de televisió, que no hi hagi el futbol sempre present. És una cosa que em preocupa.
Vostè no creu que el Barça és més que un club?
Bueno, això sí, és evident, això sí, però bé, escolta, però és que ara tenim altres mitjans per demostrar aquelles coses que abans es havien de fer servir en forma de metàfora i ara ja es poden dir d'una manera directa, i per tant potser ha perdut aquest sentit de ser tan ple de contingut.
Ràdio Estel i Ràdio Principat amb llum pròpia veu document Josep Maria Subirachs. Medalla d'or al mèrit artístic de l'Ajuntament de Barcelona. Saldem un deute que Barcelona tenia amb l'artista, va afirmar en dit acte l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias. També va destacar que l'escultor ha cregut sempre en Barcelona i és un dels ciutadans que ha esdevingut protagonista de la magnífica aventura que és continuar fent aquesta ciutat. L'Ajuntament va aprovar el 30 de setembre passat, al plenari del Consell Municipal, atorgar la medalla d'or al mèrit artístic a Josep Maria Subirachs, que estan escoltant aquesta nit. Motiu: el conjunt de la seva obra, de gran projecció internacional, que representa el trànsit de la figuració i el noucentisme als nous llenguatges de l'avantguarda. Així mateix, i cal recordar que és l'artista el primer que va situar l'escultura abstracta a l'espai públic de Barcelona, fet que culmina amb la realització, ho hem dit, dels grups escultòrics de la façana de la Passió de la Basílica de la Sagrada Família. Continuem escoltant a Josep Maria Subirachs. Any 96, protagonista en aquesta casa, era l'espai número 10 i amb llum pròpia ha rebassat els 600 ja fa unes setmanes. Endavant.
Però hi ha algun país, alguna ciutat que té alguna obra vinculada a l'olimpisme, no?
Bé, a l'olimpisme sí, a l'olimpisme, que a mi tant. Hi ha, sobretot, hi ha a Mèxic, hi ha una de les meves, jo crec, millors escultures.
L'intenció de la pregunta era aquesta resposta que vostè
el està donant. El que passa és que l'obra, amb motiu de les Olimpíades de Mèxic, jo vaig voler expressar o comunicar tots uns continguts que no tenen absolutament res a veure amb l'esport. L'olimpisme, en aquest cas, va ser l'ocasió de poder-ho fer. I a Seül, que hi ha dues obres meves, també són obres que tenen un contingut filosòfic que de l'esport no en tenen res, simplement que en van ser motiu de ser fetes gràcies a l'olimpisme, sí.
Aquestes són, bons amics, les respostes de Josep Maria Subirachs aquesta nit del divendres amb llum pròpia a Ràdio Estel. Senyor Subirachs, hi ara unes preguntes ràpides amb una resposta breu. Imma, endavant.
Velázquez o Andy Warhol?
Velázquez.
Es faria d'una organització ecologista com Greenpeace?
Bé, tinc altra feina.
Com seria per vostè un cap de setmana ideal?
Treballant.
Whisky, Coca-Cola o aigua?
Aigua.
Tres coses que s'enduria a una illa deserta?
Un llibre, una obra d'art, que podria ser un quadre o una escultura. I, en fi, em sembla que amb això podria anar passant la trista vida.
La dreta o l'esquerra?
La dreta o l'esquerra? En fi, jo crec que estem en un món dual, que necessitem de les dues, igualment que necessitem dels homes i les dones, de la nit i el dia, i estem entre el temps i l'espai.
Què diria un jove que vol ser escultor?
En fi, que aprengui l'ofici, que és l'única cosa que es pot aprendre, perquè la creativitat l'ha de portar dins.
Bofill o Buigas?
Bofill.
Creu que la pobresa del Tercer Món està causada per l'explotació dels països desenvolupats?
En fi, jo crec que potser és més complexa que això, eh? Algun origen, la seva misèria, potser és deguda amb això, però hi ha altres raons que també fan que no tirin endavant.
Judit Mascó o Montserrat Caballé?
Montserrat Caballé.
Per vostè, quina és la millor hora del dia per treballar?
En fi, el dematí, sobretot, eh? El dematí. I potser la nit em serveix més aviat per pensar.
Mar o muntanya?
Ni una cosa ni l'altra. Jo sóc un home de ciutat.
Quina estació de l'any prefereix?
L'hivern. I sobretot perquè no hi ha aire condicionat.
Molt bé.
Gràcies, Imma, gràcies, Josep Maria. Per què trista vida?
Bueno, estar sol en una illa deserta jo crec que és bastant trist.
Em referia... Exactament el motiu de la illa.
El motiu, és perquè, no... esclar, jo sóc molt sensible a la solitud i llavors trobo que una illa deserta, encara que n'és acompanyat d'un bon llibre, se'n faria una mica llarg.
Ha quedat la qüestió més clara. Tenim una altra trucada. Per favor, endavant. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Aquesta trucada ve d'Anvers, de Bèlgica, Josep Maria. Quina persona pot ser? És un escriptor i un traductor de poesia catalana en neerlandès.
Caram! Hola, Bob, per què fas?
Josep Maria, ja t'he sentit la veu una mica. I ara
sí, per... sí, sí, però escolta, sí. Vols dir que estàs tan lluny? Et sento molt a la vora, ara.
Sí, actualment les comunicacions telefòniques són molt bones.
Oh, però quina sorpresa.
Et trobes al costat de casa.
Quina sorpresa, estic molt content de sentir-te. A més, queda tan bé el teu català tan perfecte.
Sí, sí, bé, no tan perfecte. Vaja, em serveix almenys per traduir algunes coses. Miri, la dilluns passat va arribar un paquet amb 7 exemplars de la meva traducció del Curial. Acaba de sortir.
Ah, sí? Ha sortit, això?
Sí, sí.
Oh, fantàstic. Ets verdament...
Doncs després del Tirant, ara el Curial, em sembla que tinc ja dos pilars per posar-me bé.
I tant, verdaderament, escolta, la nostra llengua tu la fas internacional, eh? És una cosa extraordinària, la teva labor.
Bob de Nix, ens agradaria molt que tingués l'amabilitat d'explicar-nos breument com va conèixer en Josep Maria i què en pensa d'ell, tal com a persona que com a artista, naturalment.
Mira, ja fa 40 anys més o menys que conec en Josep Maria. Vaig venir a Espanya com tants turistes i resulta que vaig descobrir, doncs, una altra realitat més complexa, entre altres. És a casa d'ell que per primera vegada vaig sentir parlar de la llengua i literatura catalanes i aleshores em va fascinar, junt amb la fascinació que tinc per la seva obra, que he seguit sempre, i he seguit l'evolució i he provat de comprendre, diguem-ne, les estructures interiors que dirigeixen totes les seves obres a través de tots els canvis exteriors que puguin haver-hi. I és això, mira.
És cert que la seva esposa va fer unes puntes de coixí inspirades a l'obra de Subirachs?
Sí, exacte. Ella, de moment, no és aquí. Ha anat a Lovaina, pel seu curs de puntes de coixí, però és un punt de coixí modern, és com una mica com els tapissos moderns. I mira, ha participat a una bienal a Brussel·les, on va rebre la reina Fabiola, inclús. I actualment aquesta exposició i aquestes dues obres es troben a Heidelberg, a Alemanya, i després aniran a Lodz, a Polònia.
Jo estic molt orgullós perquè ha fet servir formes meves per les seves obres d'artesania, i això demostra l'interès que ella té, com tu també tens, per la meva obra. Sí,
sí, mire.
Bob, moltes gràcies, i podem dir que ha estat quasi el debut internacional amb llum pròpia, perquè és la primera vegada que rebem un comentari des de fora de les nostres fronteres, concretament d'Anvers, Bèlgica, amb la figura, amb la persona de Bob Denijs. Gràcies i molt bona nit.
Bona nit.
Bona nit, Bob.
Bona nit.
Fins aviat. Bona nit.
Fins aviat, sí.
Gràcies, gràcies.
Tota una sorpresa, Josep Maria.
Una sorpresa extraordinària, perquè és una persona realment d'una qualitat assombrosa. Pensem que ell ha traduït Espriu, ha traduït la poesia catalana al flamenc, que vol dir també a Holanda, o l'holandès, perquè el flamenc i l'holandès és el mateix, i ha traduït el Tirant lo Blanc i Curial. En fi, és una persona que fa una labor extraordinària de la nostra llengua a l'estranger. I és curiós, perquè jo, com no el vaig conèixer, primer ens enteníem en francès, la seva llengua és el flamenc, però ell feia l'esforç de parlar en francès, després ens vam entendre en castellà i finalment en català, però ell té un català correctíssim, correctíssim.
Potser hauríem de parlar de la Sagrada Família. Hi ha qui diu que s'hauria d'haver deixat tal com estava quan Gaudí va morir. Vostè, sabem que pensa que això és absurd, perquè les coses no es fan per deixar-les inacabades, sinó per acabar-les, i Gaudí bé ja sabia que moriria abans d'acabar aquesta obra tan gegantina. Què cal comentar al respecte, Josep Maria?
Sí, verdaderament, deixar una obra inacabada seria un fracàs per tot un poble que en fi, no ens podem permetre aquestes misèries. Vull dir, l'obra s'ha d'acabar. El problema està en com acabar-la. I, verdaderament, jo crec que ara es fa de la manera millor. És a dir, es continua l'arquitectura seguint les maquetes de Gaudí, que és verdament una arquitectura extraordinària i que ell va deixar només en maqueta, i ara es podrà veure en realitat, ja en el tamany natural, i la part escultòrica, que seria absurd imitar a Gaudí, perquè faríem un pastitxo, en fi, tremendo. Llavors, jo miro de fer la meva obra, el meu estil, però intentant també harmonitzar amb la seva arquitectura.
Quin és el avui, dia 15 de novembre, de la Sagrada Família? Com està?
Bé, dirigit per l'arquitecte Jordi Bonet, que és el que dirigeix l'obra arquitectònica. S'estan fent les voltes de la nau central, de la nau, en fi, de la nau de l'església, que verdament són sorprenents. I s'està acabant ja la façana de la Passió, que fa 10 anys que jo hi estic treballant. És a dir, que ara en tinc ja per un parell o tres d'anys, tot el més, per acabar aquesta obra que fa 10 anys se'm va encarregar.
Quina és la força de Gaudí, Josep Maria?
Bé, jo crec que Gaudí és el més gran creador que hem tingut al nostre país. Sens dubte és el més gran creador. És un home que, cada vegada està més de moda, és increïble. Vull dir, cada vegada se'n parla més a tot arreu del món. I jo ho dic, que li tinc una gran admiració, i no és un fanatisme, perquè jo crec que també, com el poeta i arquitecte Margarit ens ha dit, els que són valents, doncs a vegades s'equivoquen. I ell també té coses que no estan del tot logrades, però quan l'endevina és extraordinari. És l'home, jo crec, l'artista més creador que ha tingut el nostre país, sens dubte.
I per què els japonesos s'interessen tant per Gaudí?
Bé, els japonesos s'interessen extraordinàriament per tot l'art occidental. Si un va al Louvre, està ple de japonesos, si un va al Prado, està ple de japonesos, i si un està a Barcelona, veu que en les obres de Gaudí, que són les més rellevants que tenim a la nostra ciutat, està ple de japonesos. El que passa que són una gent molt culta, molt interessada en l'art occidental, i tot el que té una gran qualitat els interessa.
Quin equip col·labora amb vostè a la Sagrada Família?
Bé, l'equip meu és molt reduït, no pot ser gaire gran, perquè si tingués molta gent ajudant-me encara aniria més cansat, perquè de fet ha de passar tot per les meves mans, no? Llavors tinc dues persones que m'ajuden i que verdament fan que la meva feina la pugui portar a terme. Una d'elles, doncs, és el Ramon Millet, que m'ajuda en les feines de l'estudi, i l'altre és un artesà extraordinari, escultor, que ve cada dia de Tarragona, el Bruno Gallar, que m'ajuda en el treball de la pedra. I amb ells dos anem fent aquesta obra verdaderament gegantina, físicament molt cansada, però apassionant.
Bona nit.
Bona nit.
És cert això que acaba de dir
el
bon amic?
I tant, i tant.
És cert?
I tant que és cert.
Hola, per què hi fas aquí?
Escolta'm, jo no, jo estic aquí a casa.
Però escolta, però si no fa gaire que estàvem junts.
Bé, però
quina
mira,
sorpresa.
Això és el progrés, oi? Els cables elèctrics.
Sí, noi, sí, sí, molt bé, molt bé.
Ramon, què tal és en Josep Com? Maria? Què tal és en Josep Maria quan està tancat en aquell immens i gegantès marc de la Sagrada Família?
Què tal és?
Exactament.
Pues és un home creatiu al mil per mil, un home treballador incansable, el que es diu vulgarment un pencaire, un home que treballa molt i sobretot treballa cerebral, que això és el que més admiro jo d'ell. Tota la seva obra és cerebral, no és perquè sí, sinó que és pensada, cada línia, cada moviment. Ara mateix està fent una escultura de Sant Tomàs, de l'apòstol Tomàs, i jo poder, pobre de mi, ja faria 15 dies que l'hauria donat per acabat, i ell hi va insistint, i cada vegada el va modificant i el va millorant per tot arreu. Això et demostra la gran creativitat, la gran intel·ligència d'haver-hi faltes, gestos. Vaja, per mi és impressionant.
La nostra publicació Catalunya Cristiana en el seu moment li va dedicar un ampli espai a Josep Maria Subirachs, que és el que la seva veu arriba aquesta nit a tots vostès. La glosa del guardonat en el moment del lliurament de la medalla d'or la va fer el galerista Artur Ramon Navarro. Entre altres aportacions, la medalla d'or que estem esmentant, medalla d'or municipal, reconeix la projecció internacional del creador com també el fet que hagi estat el primer artista que va situar l'escultura abstracta a l'espai públic de la ciutat. I a veu document, continuarem escoltant a Josep Maria Subirachs el seu pas per aquesta casa l'any 96, el programa número 10. Endavant.
Ràdio Estel.
Una de les qualitats de l'escultor és saber triar en cada forma el material adequat. És a dir, a la Sagrada Família, per exemple, les escultures que van lligades a l'arquitectura, els grups escultòrics, són de pedra, no poden ser d'altre material. En canvi, les portes esculpides han de ser de bronze. Bé, doncs el haver triat un material o l'altre fa que dona això un encert a l'obra, perquè si no fos així, doncs seria una equivocació. Per tant, no hi ha materials ingrats. Solament el que cal és escollir exactament el material que cal en cada forma.
Hi ha una petita història de vostè, text de Maite Sarró, il·lustració de Pilarín Vallès, que la nostra col·laboradora, l'Imma, realment hi ha dedicat molta atenció. Ens ha subratllat un aspecte que diu el següent. En un d'ells, en Josep Maria Subirachs, mitjançant un efecte especial, va aconseguir que tota persona que observi Ariadna tingui la impressió que la cara es va girant i la va seguint amb la mirada. Aquest efecte tan curiós fa que quasi bé sempre hi hagi algú altre observant aquest fenomen. Ens vol ampliar aquest concepte?
Sí, això és una cosa típica de moltes obres meves, en què la cara del personatge sembla que et vagi perseguint, es vagi girant. És un efecte òptic, perquè jo crec que les obres d'art, si no fan miracles, no serveixen per res. Sempre hi ha d'haver una part, diguem-ne, sorprenent, que màgica que l'obra doni a l'espectador. I, per tant, això és un dels efectes de la meva obra, aquesta espècie de sensació que dona que les cares giren seguint l'espectador.
I uns cascs en homenatge a Gaudí, que recorda la forma de les xemeneies de la Pedrera?
Sí, bé, els soldats de la Sagrada Família, els soldats que obliguen a Jesús a pujar al Calvari, doncs tenen uns cascs molt especials, que molta gent de vegades es pensa que són de la Guerra de les Galàxies, i de fet és un homenatge a Gaudí, és una citació de l'obra de Gaudí, ja que són els barrets de les xemeneies de la Pedrera.
Per cert, aquesta petita història, que és una autèntica troballa, quan ha sortit?
Acaba de sortir i, a més, està traduïda ja al japonès, a l'anglès, al francès, al castellà i, naturalment, en català, l'original. És una obra, en fi, que jo trobo que està molt bé, perquè està pensada de cara a la gent jove, de cara als infants, il·lustrat per la Pilarín Vallès, que ho fa molt divertit, i escrit per la Maite Sarró, que ha fet un text molt maco, molt amè, i amb uns jocs, per als nens, perquè puguin, exercir el seu intel·lecte.
A més, hi ha un diccionari de les paraules en negreta, hi ha unes propostes didàctiques, és una publicació molt, molt completa.
Jo crec que és un llibre molt complet per la seva finalitat, que és un llibre de cara a la gent jove, evidentment.
Per cert, que hi ha hagut un petit soroll, i és que estàvem intentant moure aquest llibre perquè és tan extens. Parla de les obres monumentals de vostè, de les de fora de Catalunya, de les que hi ha edificis públics i privats. Després anem fullejant les realitzacions, les teatrals, de tapissos. És que vostè ha il·lustrat, llegim aquí, 60 llibres.
Bé,
com distribueix el temps?
Bé, la veritat és que, com que el que em cansa més és no treballar, doncs llavors el temps dona per molt, dona per molt. I llavors, a mi aquestes feines que no són picar pedra, vull dir, em serveixen per descansar del treball, més difícil de l'escultor. És a dir, a fer obra gravats, litografies, dibuixos, il·lustracions, tapissos, en fi, coses que són, en certa manera, em serveixen per descansar, més que no fer res.
Vostè creu que hi ha molts afeccionats a l'art?
Bé, sí, n'hi haurien d'haver més. I sobretot el que m'agradaria és que aquests aficionats hi entenguessin més, que profunditzessin més, a la veritat. De vegades hi ha molts afeccionats a l'art que, en fi, d'una manera superficial, d'una manera frívola. El bo és que intentin descobrir el verdader contingut de l'obra d'art. L'obra d'art és un mitjà de comunicació i, per tant, el que s'ha d'intentar descobrir és el que intenta comunicar l'obra d'art.
En una ocasió, vostè va anar a l'entitat Amics de Pitarra i va anar com a convidat d'una xerrada i va començar una relació. Endavant, Ramon.
Hola, bona nit.
Ramon Borràs.
Sí, jo mateix.
Ah, caram, què hi fas aquí? Però quina sorpresa.
Què tal, Josep Maria? Què?
Mira, estic aquí, però escolta, la teva veu tan coneguda, en fi, ara m'ha sorprès.
Ara feia dies que no ens veiem.
Sí, és veritat.
Sí, ara feia dies que
ens veiem. Però ens veiem bastant sovint perquè tu m'ajudes molt amb els teus comentaris i això m'ajuda molt.
Ramon, opini si és tan amable del que fa en Josep Maria Subirachs. Què li agrada? Tot el contrari, què pensa que podria fer? Has té una opinió, torna a la Sagrada Família? Vostè mateix.
Bé, en principi, l'obra de la Sagrada...
Una mica de crítica.
Com?
Una mica de crítica.
Una mica de crítica.
Que pot ser positiva o negativa.
Ja li faig directament amb ell, quan alguna vegada considero que es pot fer. Però, en principi, l'obra de Josep Maria Subirachs trobo que és extraordinària. Partim de la base de que va renovar el concepte de monument públic a Barcelona i a Catalunya. O sigui, això és una cosa claríssima. Les seves diferents trajectòries, la seva trajectòria és única, però les diferents vessants que ha anat aplicant al llarg del temps ha sigut, no sé, una font inesgotable. O sigui, jo trobo que és una trajectòria fantàstica. Hi ha moments que potser seran més reeixits uns que altres, això és normal amb tota obra humana, però el conjunt de la seva obra trobo que és fora de sèrie. almenys la meva opinió, eh? La meva opinió, i que es va culminar amb el gran obra, que, podríem dir total, que és la Sagrada Família, la façana de la Passió de la Sagrada Família. O sigui que això és l'obra capdalt de qualsevol artista, que, esclar, no es pot imaginar més, un artista no pot imaginar més, o sigui, aconseguir fer aquesta façana seria el somni de qualsevol artista. I Josep Maria Subirac se n'està sortint, però meravellosament bé.
Ramon, en Josep Maria és un dels més grans artistes que tenim en aquest moment?
Sí, no solament és, sinó que ho ha sigut i ho és. O sigui, ha sigut una trajectòria al llarg dels anys que l'ha mantingut, no amb un pedestal, perquè tampoc es tracta de pedestals, però en primera línia de l'art català. Però no solament ara, fa molts anys d'això. O sigui, s'ha anat mantinguent. O sigui, que no, això és indiscutible. O sigui, el que fa la Sagrada Família, en aquest moment, si miréssim les coses fredament, si miréssim el panorama de l'escultura catalana, qui seria capaç de fer-ho?
Vostè creu que en Josep Maria Subirachs està en el seu moment final o encara ens pot possibilitar grans obres?
L'artista no està mai...
És que ha treballat tant. Jo tinc por que no se'ns esgoti.
No. Físicament pot haver-hi moments que pues, estigui esgotat, però l'intel·lecte no s'esgota mai. Sí, no, això mai.
Ramon, molt agraït. No sé si en Josep Maria vol afegir quelcom més.
Bé, gràcies, estic molt content i tot el que m'estàs dient em dona molta moral per anar continuant. Jo ara, ja que et tinc al davant i ens estan escoltant, doncs et dono les gràcies perquè m'ajudes molt amb els teus comentaris, amb la teva crítica seriosa, amb ganes d'ajudar-me en aquesta obra tan difícil que estic fent. Gràcies. Sí, però...
Gràcies, Ramon, molt bona nit per la seva presència amb Llum Pròpia Ràdio.
Bona nit, bona nit.
Josep Maria, què tal va el programa? Com ho va veient, això, bé?
Ah, molt bé, m'agrada molt com ho porteu. A més, estic content de poder saludar aquests amics meus que em doneu cada sorpresa que em deixa, en fi, em tremolen les cames, no? Gent molt variada, però tota molt estimada, i que, a més, són gent que no són aduladors, eh? Vull dir, no, la veritat és que són gent que m'ajuden perquè quan jo faig, m'equivoco, això es motiuen i motiuen amb ganes de que jo, diguem, perfeccioni. I per això els estimo tant.
Sap una cosa que se'm fa difícil tractar-lo de vostè? No és perquè no ho mereixi, no, però moltes vegades estic hasta condicionant, no?
Bé,
perquè ens hem tutejat sempre.
Ens coneixem de fa molt temps i costa molt.
Dins
i...
la nostra joventut, eh?
Sí. Per tant, jo crec que aquest tu és un tu respectuós, però és que costa de parlar de vostè amb una persona que té una amistat de tants anys.
Quin és, Josep Maria, el seu concepte de la bellesa?
Bé, és que la bellesa en l'obra d'art és molt diferent de la bellesa real. És a dir, quan un diu una dona és bella, és que és harmoniosa, que és agradable, però de vegades l'art, quan la bellesa de l'art, de vegades són impactes quasi bé de lletxès, de lletxó. Per exemple, les pintures negres de Goya, si ho mirem des del concepte de bellesa, d'harmonia, de serenitat, no en tenen res, són més aviat produeixen un impacte desagradable, però en canvi tenen aquesta gran bellesa perquè profunditzen tant amb el que intenten, diguem, expressar.
El factor sorpresa compta en la seva obra?
Bé, hi ha una part, però molt poca, eh? Jo sóc un artista cerebral, i hi ha artistes que són intuïtius i els altres que són cerebrals. Els intuïtius sí que la sorpresa és molt important, però els cerebrals és tot molt controlat.
Per què li agrada provocar?
Provocar? No, és que a mi no m'agrada provocar. El que passa és que l'obra d'un artista de vegades sembla que provoca perquè és creativa. I com que és creativa, és nova, i llavors... hi ha gent que s'empipa, que es rebel·la, que protesta, i això dona la impressió que l'artista vol provocar, i no vol provocar. El que passa que fa una obra nova, creativa, que no hi ha el precedent, i per això sorprèn.
Hem llegit, sí, Subirachs, Ulisses del Tiempo. Què vol dir aquesta expressió?
Ai, caram, no sé d'on t'ha sortit aquesta frase, verdament, és... Ulisses del Tiempo.
En aquesta publicació que tenim aquí, entre d'altres, doncs hi ha un titular que diu sí, Subirachs, Ulisses del Tiempo.
Bé, potser perquè Ulisses és aquest personatge que, en fi, en el transcurs del seu viatge, doncs, intenta trobar la finalitat, i jo el tema del temps és molt important. Vull dir, la meva obra sempre el temps és molt important. Evidentment l'espai també, com a obra escultòrica, però també el temps, perquè precisament jo crec que el món és dual i estem entre el temps i l'espai.
Aquí diu, Subirachs, Ulisses del Tiempo Américo, lluvia de Zeus, del linaje de Hermes, heraldo de los dioses, según la mitología del Olimpo, siendo por rama genealógica de Hermes, hermético el Subirachs, metafísico de l'actual muestra.
Bé, escolta,
això és del López Pedrol, crític d'art.
Sí, 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 és un text molt barroc i verdament que va veure molta cosa a la meva obra i potser va veure aquesta sempre al·lusió a l'obra mítica, l'obra mitològica, simbòlica, que hi ha sempre latent a la meva obra i li va suggerir totes aquestes frases tan rimbombants.
Són molt rebuscades, però les que s'hi ha de dedicar molt de temps...
Sí, són impactants, sí.
Impactants, aquesta potser és la definició exacta. També hi ha un títol d'un text seu que diu «El arte esta inutilidad indispensable o imprescindible». Per què?
Sí, bueno, és perquè l'art, de fet, podríem viure físicament sense art. Les bèsties, els altres animals, no tenen pas d'art i bé viuen. Nosaltres també físicament podríem viure, però, esclar, és una necessitat que ens hem creat i ara ens és més necessària que les necessitats fins i tot físiques. I jo recordo que quan vaig començar a tenir una casa pròpia no tenia mobles, però tenia quadres a les parets, tenia llibres. M'era més necessari tenir això que tenir un llit o tenir una cadira. L'home és un ser que es crea necessitats i llavors fa que d'aquestes necessitats artificials en sigui més dependent que de les pròpies físiques.
I vostè quan diu aquesta obra ja s'ha acabat? En quin moment decideix?
Ai, això és un moment, verdament, que de vegades un ve obligat perquè les ha d'acabar per força. Però, de fet, sempre voldria anar retocant i anar buscant aquesta perfecció tan llunyana. Una mica el que li passava a Leonardo, que no les acabava mai, les obres. I en fi, un voldria poder fer això, però, de fet, en fi, les ha de deixar viure, perquè, o si no, esclar, no podria deixar mai cap cosa acabada.
Quins són els projectes de treball que encara no ha pogut escometre i que no voldria deixar de dur a la pràctica, Josep Maria?
Mira, jo voldria treballar tot el reste de la vida que em queda, però és molt difícil de veure coses que no he pogut fer. He fet tot el que un escultor, que un artista pot fer. He fet joies, he fet monuments de gran tamany, he fet obres diverses, tapissos, escenografia per teatre, en fi, he fet tantes coses que verdaderament només faltava fer una façana al costat del meu admirat Antoni Gaudí, com la que estic fent ara. Per tant, de fet, no desitjo res més que continuar treballant amb el que ja he fet tota la vida.
Què li agradarà que la història digui de vostè, Josep Maria Subirachs?
Bé, que he sigut un testimoni de la meva contemporaneïtat. És a dir, jo crec que l'art ha de servir com una espècie de document del moment en què li ha tocat viure l'artista. És a dir, que si veuen que la meva obra serveix per dibuixar, per retratar, per testimoniar la meva època, ja em sento per ben pagat.
Josep Maria, moltes gràcies. Cap a dormir ara?
Cap a dormir perquè jo a les 7 ja no puc dormir, estic habituat a aixecar-me.
Ara, l'esgota la xerrada radiofònica no, s'hi ha trobat bé.
Bé, amb vosaltres com vols i amb els amics que han vingut a saludar-me, ha sigut un plaer.
A veu document aquesta nit, Josep Maria Subirachs, medalla d'or al mèrit artístic de l'Ajuntament de Barcelona. Hem repescat, valgui l'expressió, el seu pas per aquesta casa, Ràdio Estel,
l'any 96, l'espai número 10. Tot un document. Josep Maria Subiracs, que millori el seu estat de salut i que, ojalà, en el seu moment, a viva veu, ens pugui expressar els seus sentiments, els seus pensaments. Fins la propera setmana, bona tarda, bona nit a tothom. Fins sempre.
Ràdio Estel.